L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació. Tarannà Viatges amb Sentit patrocina Missió i Vocació.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Els dilluns a aquesta hora aprofundim sobre la raó de ser de les persones i de les empreses en el seu entorn. En general, les empreses es preocupen per construir un projecte atractiu, però a vegades no acaben construint un model empresarial autèntic, responsable i amb gran visió de futur. Avui parlarem de tot plegat amb Imma Pérez, directora de No Tòpic i experta en sostenibilitat i comunicació i màrqueting amb propòsit.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Doncs saludem a Imma Pérez, directora de No Tòpic i, com comentàvem, experta en sostenibilitat, comunicació i màrqueting amb propòsit. Què tal? Bona tarda, quant de temps, com va?
Bona tarda, David. Doncs molt bé, gràcies per rebre'm.
Com has viscut aquest any de Covid? Ja més de 12 mesos de pandèmia, de crisi també econòmica, de desordre per moltes empreses, per moltes persones. No sé tu personalment, com a persona i després ja com a organització, com ho has viscut?
Doncs una mica com tothom, no, t'ho confesso. Ha sigut un any especialment dur perquè ens ha agafat a tots amb el pas canviat, per molt que ja ens havien avisat alguns experts que venia algun tipus de problemes de salut. I això ha fet que clar, la meva activitat, que es vinculava molt a ajudar i a contribuir a que les empreses mirin al futur, s'ha vist afectada, no?, en aquest cas. I a més, fins i tot a nivell personal, també suposo que t'està passant, no?, amb les persones que entrevistes. Uh-huh. M'ha tocat, clar que sí. M'ha tocat a nivell anímic, m'ha tocat a nivell econòmic, m'ha tocat a nivell d'incertesa. I això ha generat, m'ha donat una oportunitat per fer una reflexió cap a on vull anar, per treure realment lo important de les coses i per mirar el futur, però d'una manera una mica diferent. Per tant, m'he transformat. Uh-huh. La pandèmia m'ha transformat.
Diuen que les crisis són una oportunitat en moltes ocasions, però la pràctica tampoc és tan fàcil, perquè has de tenir el que tu dius, ànims, recursos, no has pogut preveure, no saps tampoc què fer ni com fer-ho, a vegades l'entorn no t'acompanya. Tu fins a quin punt creus que la crisi o les crisis són una oportunitat?
Doncs depèn molt de la capacitat de resiliència de les persones i de la capacitat d'aprenentatge des de la humilitat. Quan les persones no tenen aquesta mirada posada, costa molt, perquè el caos hi és, però la reacció és molt difícil. I això a vegades fa fins i tot anar encara més a baix. L'efecte arrastre a vegades és una mica complicat. Però realment és això, o sigui, quan més aviat et situes i més aviat admets que les coses han canviat, és quan et pots d'alguna manera planificar i pots buscar alternatives. És un tema sobretot d'actitud i de rodejar-te de lo que realment val la pena i sobretot de conservar la calma i de tenir focus, no? Però sobretot és un tema de molta resiliència, és un tema d'actitud, sobretot.
Uh-huh. Ho has anat comentant, però no sé si vols destacar alguna cosa amb la que et quedes d'aquest últim any.
Sí. A veure, jo he fet un canvi personal també perquè vaig apostar per una empresa molt important, molt coneguda a Catalunya. No em va anar bé per diferents motius. I això em va coincidir justament amb la pandèmia. O sigui, va ser tot... Clar, no sabia que venia una pandèmia, no? I això m'ha fet doncs reflexionar molt. Però sí que és veritat que, com tinc molt clar que la societat ha de prendre nota de que no podem anar igual i que hem de buscar mesures i hem de buscar alternatives diferents a models de gestió, models econòmics, i que ha posat en valor la pandèmia el que no funciona. Però també, per fi, la gent comença a entendre que potser hem de repensar una mica les nostres maneres de treballar, les nostres maneres de fer, les nostres maneres de comprar, les nostres maneres de relacionar-se o inclús de generar negoci. Això, per fi, està començant a canviar una mica el xip de que les empreses puguin escoltar diferent. Ara ja es parla molt més d'aliances público-privades, que abans jo porto molts anys parlant d'aliances público-privades, 15 anys parlant d'això, però em veien una mica, ho he d'admetre, amb un toc d'humor, no, és bo, crec que també és bo riure's una mica d'un mateix, em veien com una marciana, o com sí, però a l'hora de la veritat, o sigui, molta paraula i poc fet. I ara, realment, aquesta actitud, inclús de cara a altres organitzacions que això no tenien incorporat, estan començant a entendre que potser no és tan llunyà com ells s'imaginaven i que també depèn del partit. Llavors, el que he fet durant aquest any, que ha sigut de molt aprenentatge, molta, com es deia, molta reflexió, perquè a mi també m'ha baixat el negoci, o sigui, ho he de dir, doncs és res, fins i tot m'he animat a impulsar una nova iniciativa, que suposo que després parlarem, perquè és molt important que la gent entengui que tot el que està passant, d'alguna manera, les persones també poden contribuir a que no vagi tant a més i que no es torni a repetir escenaris com els que hem viscut. Mm-hmm. I en el fons, l'econòmic, lo social i l'ambiental estan molt connectats. Ara estem veient, no? Fins i tot hi ha vinyetes a vegades a internet, no? Que parlen d'això, de les zones, no? Estem veient que tot està connectat i que té més relació i que no podem mirar d'esquenes a la resta, no? I que, per tant, lo local, lo proper, lo que coneixem, no? Lo que ha passat amb una mica fins i tot amb els respiradors, lo que ha passat amb la tecnologia que tenien que importar de països que estaven a Àsia, tot això està repensant una mica de que potser hem de buscar alternatives més responsables i més properes, no? Que siguin més justes i que siguin més a mida de les persones, una cosa més ajustada.
I en tot plegat has creat recentment la Liga de la Sostenibilitat.
Sí, sí.
Una mica a propòsit del que m'estàs comentant,
exacte,
entenc, no? Vas dir, és el moment de fer alguna cosa i va molt alineat amb la teva manera de ser, amb el teu model de negoci, també.
Sí, és un exemple de com treballo i de com treballar amb les persones amb les que treballo, perquè no estic sola, per això. Ara t'explico una mica què és. Hi ha un equip molt potent de persones que es complementen entre elles i el propòsit de la LSH, que li dic, no? La Lliga de la Sostenibilitat, és precisament fer entendre des de ben petits que promoure un model de gestió i de consum més responsable no és algo que es treballi o que s'estudi exclusivament a les escoles de negocis o a últim any de grau a la universitat. Estem parlant de que els peques, els nens i les nenes, han d'entendre que ells poden ser part del canvi, han de promoure aquest activisme. I això no solament s'ha de fer des de la pròpia escola, perquè aquí els professors i els mestres i les mestres s'han de formar moltíssim i han d'entendre que moltes coses que s'estan donant ara o moltes professions que ara mateix existeixen, dintre de 10 anys ja no existiran, i per tant els nens i nenes els ha d'empoderar i se'ls han de donar habilitats i coneixements perquè siguin capaços de poder detectar aquestes oportunitats, no? I d'alguna manera el que estic fent és això, és a dir, és una lliga, és a dir, no és ni un club, no és una cosa elitista, és una cosa que el que fa és generar xarxa de veritat, però no deixant a l'escola sola. El que volem és que les empreses, que les administracions públiques, sobretot les locals, que treballen molt en una cosa que es diu l'Agenda 2030, que suposo que heu parlat molt en el programa, i els objectius de desenvolupament sostenible, que a través de continguts, a través de pràctica, a través de materials, a través d'un pla d'acció molt concret de l'escola per obrir-se al barri o al municipi, pugui treballar actuacions concretes que generin impacte a la pròpia comunitat, perquè els propis nens i nenes siguin els activistes i siguin els líders d'aquest canvi. I d'aquesta manera ja comencen a entrenar-se, perquè quan siguin adults facin front a aquests reptes d'una manera molt més preparada. El que està passant, per exemple, amb les manifestacions que heu vist de tots els joves dient que quin futur els hem deixat, tot això no és una cosa del seu futur, és el nostre futur. Mm-hmm. És el futur d'ells, però també és el futur nostre. Llavors, el que estic buscant, i que de fet ja està començant a caminar, és que aquelles empreses i que aquelles organitzacions públiques, siguin locals o siguin supramunicipals, que tenen la mateixa mirada, que veuen que això no és un tema de 3-4 anys vista, sinó que és un tema de ja i hoy, es posin una miqueta en connexió i que puguem treballar de manera molt focalitzada en els joves, no? En les noves generacions. I empreses com Unilever ja s'han sumat, ara encara no puc fer públiques altres sumes perquè encara estem acabant de coordinar temes més legals, però està tenint molt bona acollida. Llavors, és el futur. Uh-huh. És a dir, jo no puc canviar la normativa ni puc canviar la manera... La formació reglada que ara mateix està, diguem, supervisant per part del Ministeri d'Educació o per la Conselleria d'Educació de la Generalitat, però sí que podem influir en com els centres educatius, en funció de com miren el seu entorn i de quines necessitats més properes tenen de les seves famílies, puguin fer que els nens i nenes comencin a practicar de manera contrastada amb gent que sap molt del que s'està fent. Per això estic buscant empreses que per mi són les referències. Uh-huh. I és una cosa molt novedosa perquè no existeix a Espanya, però hosti, la veritat és que està agafant molta volada i t'agraeixo que li donis també veu aquí.
Mm-hmm, molt bé. Perquè a la pràctica com es tradueix a l'escola?
Es tradueix amb un... nosaltres treballem amb el claustre de professors i amb els directors del col·legi, per generar un full de ruta en el qual el propi centre educatiu, en funció d'aquestes necessitats que té l'entorn, tria quins són els ODS prioritaris. I t'explico el que és un ODS per si, perquè suposo que la gent ja ho sap en el teu programa, perquè sempre sé que parles de temes de sostenibilitat, però sempre es vol recordar-ho, no? Els objectius de desenvolupament sostenible el que fan és connectar que totes aquelles necessitats dels grups de relació de la nostre entorn tenen necessitats ambientals, necessitats socials i necessitats econòmiques. Fins ara, o fins fa molt poc temps, i fins tot ara encara passa, la sostenibilitat s'assigna exclusivament a temes mediambientals. És una errada garrafal, perquè la sostenibilitat, si està ben feta, genera un impacte econòmic positiu i genera un impacte social positiu. Exemple, el que ha passat amb el tema dels respiradors, no? Com les empreses han buscat aliances per generar, per donar una solució a una necessitat no coberta, no? Que era donar aquest servei urgent als hospitals, no? Això és una lliga, d'alguna manera. I el que estem fent és que els col·les això ho puguin treballar amb els nens i nenes, amb continguts, amb materials, amb actuacions que siguin bé liderades pels propis professors, per les famílies, per les empreses i per l'equip de la lliga, perquè ells puguin tenir aquest protagonisme per generar aquest impacte amb aquestes actuacions concretes. Et posaré un exemple molt breu per no enrotllar-me. No és el mateix una necessitat d'un col·legi que pugui estar a Badia del Vallès que un col·legi que pugui estar a l'Alt Pirineu. Uh-huh. Llavors, se sobreentén que les necessitats d'un col·legi de Badia del Vallès seran sobretot necessitats econòmiques i socials, i per tant, els 17 objectius de desenvolupament sostenible, fer-los a la vegada és molt difícil, però sí que és veritat que prioritzarien l'educació de qualitat, el creixement econòmic i responsable, que és l'ODS-11, el hambre cero, no? Que és l'ODS-1, i també el tema de la salut i el benestar. No? Entenc que, llavors, a partir d'aquí, el centre educatiu que fa és treballar actuacions que incorporin els materials que ja tenen, que són reglats, perquè puguin desenvolupar aquesta conscienciació als nens i nenes, i el que fa és apropar aquelles empreses que saben fer-ho millor i que són referències al seu sector. Unilever, per exemple, és un exemple en temes de salut i benestar, no? Ha fet coses espectaculars a nivell mundial perquè puguin explicar a primera persona com ho han fet ells, perquè ells s'inspirin, perquè després actuïn ells en funció d'aquests coneixements que han obtingut a través d'aquestes diferents dinàmiques. I després el que toca és que ells tinguin la veu perquè ho diguin, perquè ho comuniquin amb les seves canals, amb les seves, diguem, xarxes o aquelles actuacions que consideren que són més còmodes, no? Perquè el que hem de fer és que ells siguin estirin i que tinguin de la resta de generacions i que també facin de taca d'oli altres nens i nenes que estan al seu entorn, perquè el que hem de fer és fomentar l'activisme sostenible, no? I, com et deia, de manera mesurable, concreta, compatible amb el que s'està fent amb l'educació reglada, i això el que està fent és accelerar la transformació perquè tothom comença a entendre que la sostenibilitat no és exclusivament ambiental.
Tot un repte, vaja. Tot
sí,
un repte.
Però m'ha donat molt per pensar en aquesta pandèmia, ja veus que...
Hi ha empreses que no són reticents i que ho veuen ràpid l'oportunitat, per exemple, d'associar-se a una lliga d'aquest tipus. Hi ha empreses que, en canvi, li donen voltes i no ho acaben de veure clar i no ho acaben d'entendre. Com és aquesta diferència tan abismal, a vegades, entre empreses que ho veuen molt clar i empreses que una mica et poden entendre pel que els estàs explicant, però a la pràctica els costa molt associar-se a projectes com aquest?
És un tema de conscienciació, però també és un tema d'estratègia a curt, mig o llarg termini. Una empresa, o sigui, no sempre les empreses grans són les que tenen l'estratègia a mig o llarg termini més desenvolupada o que són les més sostenibles. No, no sempre és així. I a vegades una empresa petita és una empresa molt puntera i és una empresa que tu enganxes superràpid. De fet, si tot va bé a la lliga, sumaran dues empreses que són pimes. És un tema d'actitud i és un tema de cultura de la pròpia empresa. Però sí que és veritat que això... És veritat que estàs fent un bé social i estàs fent un bé ambiental perquè t'estàs focalitzant en els nens i nenes, però és que estem desenvolupant moltíssims beneficis i que, fins i tot, la reputació de marca està agafant uns barems molt importants perquè això genera un impacte positiu en la percepció del consumidor i de la consumidora, no? Llavors, en aquest cas, si les empreses això no ho entenen, a vegades jo t'he de dir, i et soc molt franca, que no insisteixo. És a dir, crec que picar pedra, tenim molta feina a fer, com tu dius, és un projecte ambiciós, estem segures i segurs que això funcionarà i que hem de fer és posicionar-nos cap a aquelles empreses que ho tenen més ràpid i que fins i tot ens nutreixen amb noves informacions i nous enfocaments que podem incorporar a la lliga, perquè no és un projecte nostre, és una lliga. Per tant, el que fa és anar incorporant coneixement, no? De fet, l'altre dia em deia un ajuntament de la zona nord de Barcelona ja m'estava donant idees que, ostres, això ho estem extrapolant a altres municipis. És a dir, es tracta de construir plegats, es tracta de fer innovació sostenible i en clau de joves, de noves generacions. I això, repeteixo, no és un tema de filantropia, és un tema d'estratègia de negoci i és un tema de posicionament i de responsabilitat social de veritat. Llavors, jo t'he de dir que també, a vegades, quan em costa més concretar, perquè les empreses m'han pujat rapidíssim, és amb les entitats públiques locals. Uh-huh. M'està costant moltíssim. Uh-huh. Les entitats públiques locals ho tenen clar perquè han de desenvolupar la seva agenda 2030 en clau municipal, però aquí es veu clarament la flexibilitat o la falta d'agilitat d'algunes institucions. I això és un repte. Llavors, clar, també és un element per aprendre internament. Uh-huh. És, com et deia, és un camí que alguns han fet més ràpid que altres i dependrà una mica de quina és la situació de cadascú.
En un dels articles que has escrit al teu blog, esmentes, para llegar a la excelencia hay que pasar del yo al nosotros. No alcanzas excelencia si no vas más allá de satisfacer tu ego, tu ambición o tu avaricia, si no te comprometes, por tanto, con objetivos que van más allá de tus necesidades para servir la de todos. Y esto exige ética.
Sí, té molt a veure. De fet, a mi m'agrada molt Howard Gardner, que és l'autor de les intel·ligències múltiples, i ell sempre diu, que per mi és una premissa de vida, que no es pot ser un excel·lent professional si no ets una excel·lent persona. Per tant, l'ètica, és a dir, no es tracta d'excluir-te i deixar-te de costat i que els altres es beneficiïn i tu no. Es tracta d'incorporar-te en el nosotros, no en el jo. El problema està que aquesta societat és massa individualista. Uh-huh. I d'això, aquí, són lògics els problemes que tenim. És a dir, quan mires, no, repeteixo, no és excloure't. No, tu també has de guanyar. O sigui, cadascú, de manera específica, ha de guanyar en funció dels seus objectius i els seus beneficis individuals, que poden ser una administració, pot ser, o guanyar unes eleccions, una empresa, òbviament, pot ser reputació de marca, o una escola és diferenciar-se d'altres escoles i aportar valor a les famílies. Hi ha moltíssimes maneres, però sí que és una entitat sense ànim de lucre, també genera impacte positiu, no?, a nivell social o ambiental, però és que és molt important que això es vegi. Si has d'estar explicant el per a què, sí que ho explico, però perquè tenim un manifest, si voleu veure la web, es diu laligadelasostenibilitat.es, o en català, laligadelasostenibilitat.es. No? Aquí hi ha un manifest amb 10 raons que són contundents de per què ens hem de posar les piles, sobretot això que els nens i nenes, quan siguin adults, això ho tinguin de sèrie, com pot ser l'anglès, les mates o l'electroescritura. És que és molt important que no parlem solament d'ambiental, sinó d'igualtat de gènere, de discriminació salarial, de temes de com generar aliances, de tot això. Els col·les estan fent molts projectes i estan treballant moltes competències, però continuem tenint un gap, un gran buit entre l'empresa, entre l'administració pública local i entre els xavals que acaben d'estudiar, que tenen unes carreres universitàries meravelloses i no es poden col·locar. Uh-huh. I després les empreses no tenen talent. O sigui, és un tema, repeteixo, de diàleg i d'apropar-se i de buscar el focus en els joves. Quan això connectes, tot es facilita. És com un fil vermell, uh-huh, que el que fa és anar unificant totes aquelles necessitats no cobertes, donant-li un sentit en clau d'agenda 2030, perquè, com et deia, tot està connectat.
També acompanyes a les organitzacions integrant sostenibilitat, innovació i comunicació de forma integrada. Com es tradueix a la pràctica?
Uf, he fet, a veure, de mil maneres, però sempre de manera real, res de fum. No, uh-huh, no faig diagnòstics perquè queden en un calaix i perquè es puguin justificar en un comitè de direcció. Això no és... Moltes vegades, de fet, he deixat de tenir oportunitats de col·laboració justament per això, perquè sempre a l'empresa li incomoda una mica dient el para que lo quieres, no? Però tots som imperfectes i tots tenim un camí a fer. La sostenibilitat es tracta d'això. La sostenibilitat és un camí que mai acaba. Però sí que és veritat que quan això ho apliques en funció de la necessitat de l'empresa, sigui perquè volen innovar i posicionar-se en un nou model de negoci, que ho he fet. He fet fins i tot cobots, que em deien, i que tenen que veure els cobots amb la qualitat de vida. Doncs els robots col·laboratius, que són els cobots, es poden incorporar més fàcilment a una pime, i el que fan és que les persones més grans de 40 anys, que potser poden tenir problemes de salut ja, i que no poden aixecar força, doncs això no hi hagi un tema de discriminació, uh-huh, per edat. Existeixen moltíssimes fórmules. Òbviament, a nivell de ciutats, estic molt especialitzada en fer xarxes d'innovació sostenible, generant molta conversa entre les empreses per generar oportunitats. A nivell d'entitats sense ànim de lucre, connectar millor amb l'audiència i sobretot explorar noves formes de treballar per l'impacte social, però de manera molt concreta. Tot això es pot veure a Notopic.es, si voleu veure, Notopic amb dos tests de Terol, i veureu que el que em va són, sobretot, tangibilitzar-ho, mesurar-ho amb diners, amb satisfacció de la plantilla, amb models de negoci concrets, i perquè si no saps fer-ho així, en el fons, No em diferenciaria. Llavors, que per mi és molt important i sempre ho he fet d'aquesta manera. M'ha funcionat. De fet, més de 100 organitzacions han treballat amb mi i he tingut aquesta sort.
Bueno, també cal dir que treballes molt. T'encanta el màrqueting, la comunicació. Sí. Me'n recordo que un dels primers programes em vas dir que eres fan, per dir-ho d'una manera, de Risto Mejide.
Sí, sí, sí.
També de Jordi Évole. Vas poder veure l'entrevista que li ha fet a Miguel Bosé?
Sí, però...
Complicat, no?
Sí, crec que m'ha agradat molt Jordi Évole durant una època. De fet, me recordo que gràcies a Jordi Évole vaig conèixer una de les persones que més sap d'innovació al País Basc, que es diu Guillermo Ronsoro, i va ser a través d'uns dels seus programes. Però he de dir-te que no sé si comparteixo ara mateix la seva manera de fer. Crec que és una mica contradictòria. I jo el que busco és molta coherència. Llavors crec que no és el meu estil. Jo prefereixo quasi altres fórmules de comunicació o altres entrevistes, que potser no són tan perfectes. Per això a mi Risto Mejide m'agrada. Risto Mejide a vegades pot ser incòmode, però és una persona que és coherent. Llavors, aquí no sé què dir-te. La veritat és que prefereixo... No és un programa que vegi habitualment o que estigui esperant el diumenge a la nit per veure'l, no?
No, no, però per això t'ho preguntava, la diferència entre la coherència i l'autenticitat dintre de la teva manera de ser, o a vegades quan te'n vas per les rames, que això passa amb les empreses, també, no? El que dèiem, tothom vol fer un projecte atractiu, que arribi a molta gent, que agradi a molta gent, però el que dèiem al principi, es perd l'autenticitat, es perd la responsabilitat, i al final la visió de futur acaba una mica desvirtuada.
Si em permets, jo tinc com una espècie de prova del cotó molt divertida. I és que quan tinc una entrevista amb una persona d'alta direcció d'una empresa, li pregunto on inverteix els diners. En funció d'on inverteix els teus diners, jo sé si l'empresa és ètica o no és ètica realment. Perquè una cosa és molt fàcil dir-ho, però el fer-ho, quan veus realment els seus pressupostos, a cap on van les seves inversions, els seus esforços, i a nivell de persones, a nivell d'equips, a nivell de recursos, és quan realment veus si l'empresa va en sèrio. Si una empresa fa un pla de responsabilitat estupendo però no té un duro, i a més diu que farà però fa i després veu si no fa, doncs, però especialment és un tema de recursos, de quanta gent tens, estàs sol? Realment les àrees de l'empresa estan connectades per tenir aquest propòsit comú? Realment ho incorporen de manera concreta, amb objectius concrets, en fabricació, en compres, en recursos humans, en qualitat, en màrqueting, com comuniques, no? O sigui, no és un tema de purament de comunicació corporativa. Estem parlant d'una estratègia de negoci. Per això és veritat que jo vinc del món del màrqueting i la comunicació, ja porto molt de temps. Però no tinc un concepte del màrqueting, entre cometes, massa clàssic. De fet, sóc una gran defensora del màrqueting perquè hi ha gent que li molesta molt el màrqueting i jo sempre dic que el màrqueting és posar en valor, no s'enganyar.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do perquè ho has dit i m'ha cridat l'atenció que hi ha projectes que has arribat a rebutjar perquè no ha estat alineat amb la teva manera de ser, amb la teva ètica. Per tant, des de No Tòpic, realment ajudes a fer palanca de canvi, com dius a la teva pròpia web, no?
Sí, 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 però no la faig sola. Una de les gràcies que... Una de les coses que tinc claríssimes és que jo, o sigui, no sóc una consultora, entre cometes. El que faig és acompanyar. El que faig és empatitzar. Per això també per mi la innovació és molt important, perquè estic desenvolupant moltes metodologies. A la gent l'ensenyo... Le faig veure, li faig mirall perquè ella vegi aquestes persones que són capaces d'innovar i de fer coses espectaculars. Tinc moltíssims exemples que encara no tindrien temps. I es genera una connexió i un engagement, un compromís mutu molt bonic. I jo he de treballar així o no puc treballar. Llavors, per complir o per fer una memòria de sostenibilitat que quedi bonica a la web i ja està, No és el meu estil.
Molt bé, doncs Imma Pérez, com sempre passa volant, però tornaràs aviat. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a tu.
I als oients fins al proper dilluns. Adéu-siau.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. Tarannà Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.